A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Costa, acabes de realitzar el primer dels tres tallers sexuals que hem programat aquí a l'Espai Jove. El d'avui tenia un títol una mica relacionat amb el Carnaval, perquè tot just fa falta un mes per Carnaval. Explica'ns una mica què és el que avui venies a explicar aquí i al final què és el que vas explicant, perquè no sé si canvia una mica de vegades la idea amb la que un ve el taller i si després en funció una mica del públic amb el que es troba fa modificar d'alguna manera la sessió.
Exacte, sí, avui hem modificat una mica la sessió perquè sí que era un taller dedicat als espais d'oci nocturn i al consum de drogues i la possible relació, falsa relació que pot haver-hi amb les agressions sexuals, però avui com teníem un grupet de nens i nenes de 12 anys, doncs hem canviat una mica el contingut i ho hem adaptat a les seves edats, no? El que sí que és important que el contingut essencial del taller no ha canviat, que és parlar del consentiment, però sí d'una forma més infantil, no? Per exemple, hem vist el conte de la Blancaneus i com al príncep li fa un petó, però sense preguntar-li si ella vol un petó o no vol, perquè es troba en una situació d'inconsciència, no? I jo crec que això és l'important, arribar a fer el contingut podent adaptar-nos a les característiques del grup.
Uh-huh. D'alguna manera, amb aquests exemples, aquestes metàfores, no? dels contes, i també heu vist sèries, o posàveu situacions, no? Possibles, entenc que el que intenteu, obligueu-vos a provocar la reflexió, no? A que ells, abans de trobar-se en una situació així, perquè els d'avui eren realment nens i nenes més joves, que d'alguna manera, abans de que mai arribin a una situació així, hagin pogut reflexionar sobre el tema, no? I d'alguna manera cali en ells, no? El que és el consentiment, el que representa el consentiment, no? I com han d'actuar davant d'una situació similar.
Exacte, en això, a més, consisteixen tots els tallers. No m'agrada pas fer tallers que impliquin teoria pura i dura, perquè al final jo crec que d'aquesta manera no cala, no? A mi m'agraden els tallers que siguin dinàmics, que siguin d'activitats, que siguin de reflexió i que siguin un espai realment per als joves. Que els joves puguin dir el que pensen i el que creuen, no? I a partir d'aquí treballar-ho entre tots i totes.
Uh-huh. Realment s'ha notat i s'ha percebut força llibertat, no? Ells intervenen constantment, tenen preguntes, no sé si és quelcom habitual, és a dir, i això una mica va com o contradiu a una idea estereotipada que moltes vegades té la societat dels jovents, no? O de vegades fins i tot les pròpies famílies, no? De que no parlen, no expliquen aquestes coses. Caram, en aquest taller han participat molt, no? I tenien opinió, de cada tema que treies tenien opinió.
Sí, jo sóc molt pro adolescents i molt pro reivindicar que tenen molt a dir, perquè tenen una capacitat de reflexió enorme i és negatiu els estereotips i tots els mites que tenim també els propis adults sobre aquest col·lectiu, no? Per això, aquest és un espai per ells, per elles, i realment s'obre moltíssim i no t'arribaries a imaginar la quantitat de coses interessants que s'arriben a dir.
I no sé si també hi ha preguntes o reflexions repetitives, no? És a dir, que han sortit algunes, no? Quan tu proposaves o exposaves, no? Alguna situació hipotètica que es poguessin trobar, no? Hi havia respostes, no? Un ser estereotipades. I no sé si això també t'hi trobes, no? I no sé fins a quin punt, com a professional, no? Sents que no és tant una reflexió pròpia, sinó probablement una reflexió que els hi ve doncs, de les famílies, dels mitjans, de l'entorn una mica, no?
Ells i elles mateixos al final ens ho han dit avui, no? Això crec que és així perquè els meus pares, i el meu pare i la meva mare m'han dit que és així, no? És una mica trencar aquest pensament i dir, ets lliure de pensar el que tu vulguis, però des del respecte. Em trobo, per desgràcia, amb molts estereotips de gènere i molts estereotips d'odi o de fòbia cap al col·lectiu LGTBI. Llavors, la meva feina és trencar amb tot això i fer-ho des d'una perspectiva positiva.
Uh-huh. I veus predisposició en que això es pugui trencar? És a dir, fins a quin punt perceps que realment són uns estereotips que no senten? És a dir, que els han calat per un tema de que els ha arribat des de l'exterior, no? O des de l'entorn més proper, però que realment estan a temps de canviar-los. No? No sé si d'alguna manera, és a dir, si d'alguna manera hi podem veure esperança, no? En aquests tallers en què modifiquin aquest pensament.
Sí, per això estem aquí, no? Perquè hi ha esperança, perquè jo realment crec que, i això els dic a ells i a elles, el que hem après ho podem desaprendre i aprendre coses noves que siguin més respectuoses i que siguin més positives per tots i per totes, no? Al final, tots volem ser feliços i felices, lliures i conviure en una societat on tots i totes tinguem cabuda.
Uh-huh. Explica'm una mica quines són les consultes més habituals o tallers com d'aquest tipus, no? Quines són els neguits que més sovintegen en un entorn, doncs, això d'adolescència, eh? Si en el cas de les noies el neguit és més, doncs, la por, no? Que això en generacions anteriors potser sí que ho era, no? I en el cas dels nois, si és diferent, en el cas del col·lectiu LGTBI, si també és un neguit de por, o no sé si hi ha com neguits recurrents, d'alguna manera.
Sí, tenim com tres neguits més, dels més recurrents. En el cas de les noies, com arribar a l'orgasme, no?
Ostres!
I com arribar, què és el plaer femení? Per això, un dels tallers que fem aquí, i estic animant moltíssim a participar, perquè a més vindrà la companya Ainhoa de l'IMUT, que és la psicòloga d'aquí.
Perdó, l'IMUT és?
L'IMUT és un projecte que porta una companya aquí a l'espai i que també treballa als instituts, que és psicòloga. Uh-huh. Llavors, totes juntes parlarem sobre el plaer femení i quina relació té amb l'autoconeixement i amb l'autoestima, no? I tots els estereotips de gènere que ens han fet creure, doncs, que el plaer no és nostre, sinó dels altres.
Clar, que em sembla fort, eh? Estem parlant d'adolescents d'avui en dia, del segle XXI, estem parlant de nens de 13, diguem, cap amunt, no? 13, 14, 15, 16 anys, no? Més o menys deu ser el teu target, no? I que un neguit recurrent en el sector femení sigui com s'aconsegueix o com s'arriba al plaer femení i què és, no? És a dir, per tant, entenc que han arribat fins ara o han crescut fins ara pensant que això no existeix o no tenen dret o... Caram, Déu-n'hi-do, això diu bastant de la nostra societat, no? No bé, vaja.
Sí, però d'on aprenem què és la sexualitat, no? Quin és el recurs més habitual? El consum de pornografia, ja sigui de forma directa o ja sigui de forma indirecta. Quants nens o nenes no s'han trobat un vídeo porno al grup de WhatsApp dels pares o les mares? Sí, involuntàriament els estem donant un contingut que no s'apropa al que hauria de ser la realitat.
Per tant, més enllà d'aquests tallers que entenc que són educatius i pedagògics, tot això entenc que ajuden, i ara seguim amb els neguits perquè no m'oblido que n'han quedat dos, entenc que aquí tenim un repte, les famílies, els pares, en matèria de sexualitat, entenc que cap als dos gèneres, eh? És a dir, cap a tots, nens i nenes, no? I trans, i cap a tothom, no? Però de parlar més de sexe amb els nostres fills...
D'això és molt interessant la pregunta que fas i això ho donarem resposta en un taller i una xerrada que volem fer amb els pares sobre adolescència i sexualitat al juny. O sigui que parlarem una mica de com parlar als adolescents de la sexualitat des de la figura paternal i maternal.
Clar, i ara i ho enllaço amb una notícia que ha estat actualitat avui i que m'ha generat reflexió, que és aquest vídeo en una discoteca a Barcelona, crec que era, o per aquí a la zona catalana, que era una discoteca en una sessió d'aquestes de tarda, per tant, de nens entre 14 i 16 anys, és a dir, sense alcohol. No sé si l'has vist, és un vídeo on es veu una filera de noies recolzades a dalt d'un escenari, movent el cul, perreando, que es diu, i just el cul, diguem, de totes aquestes noies recolzat cada un en un nen. Era una escena bastant xocant i impactant, que la pròpia discoteca la va penjar a TikTok, i el que passa que després això s'ha viralitzat, clar, genera bastanta reflexió, no? És a dir, de què fan, o com entenen el sexe aquests nens i aquestes nenes, i avui pensava i dic que no sé fins a quin punt hi ha hagut com un salt que hem passat d'una generació... o d'unes generacions en què el sexe era un tema absolutament tabú, I ara la sensació que fa és que hi ha una part del sexe que potser és tabú perquè no se'n parla, però que d'altra banda està com molt banalitzat, no? És a dir, hi ha com certes pràctiques que no sé si definir-les sexuals, però que sí que s'hi aproximen, no? Que últimament les estem veient, o aquell vídeo d'aquella discoteca, no? D'aquella nena fent una fel·lació amb un nen, que les fan arreu, on sigui, sense més, no? I no sé si aquí vosaltres noteu aquest salt o què ha passat aquí.
Bueno, jo crec que la violència sexual, perquè això és violència sexual, està des de sempre, no? I aquí, més que responsabilitat dels nens i les nenes, és responsabilitat de la discoteca haver viralitzat o haver utilitzat aquest vídeo amb un fi promocional. No sé si aquest ha sigut el cas o no.
Sí, sí, el vídeo es va penjar a la biblioteca, ahir la discoteca TikTok, entenc que de manera promocional les sessions, el que passa que, clar, després imagino que no van sospitar que allò podria generar un cert rebombori, perquè més enllà de penjar les imatges no consentides, entenc, de tots aquests nois i noies, sinó de l'acte, del que s'estava fent allà, no?
Doncs això és cosificació del cos de la dona per promocionar una discoteca al final, i això no és una cosa que passi ara. Quantes vegades hem vist cartells o discoteques que les noies els hi deixen entrar perquè serveixin d'objecte perquè entrin els nois? Això ha passat sempre, no? Jo crec que el que passa ara és que tenim mèdies de comunicació, potser Instagram, TikTok, que fa que les coses siguin més virals i potser ens arribin més a tots. Això jo ho intento veure de la part positiva, no? Tenim accés a aquest contingut, anem a veure què podem fer per millorar-ho.
Uh-huh. Anem als altres dos neguits. Un en comentaves que un neguit recurrent era aquest relacionat sobre el plaer sexual femení. Els altres dos?
Després tenim els nois que es preocupen més o tenen dubtes relacionats amb com es fiquen les barreres de protecció, els preservatius. I aquí sempre intento explicar, però no només dir que siguis un noi no significa que siguis el responsable de portar una barrera de protecció. Anem a treballar això. També és l'altra part, ja sigui una noia, ja sigui un altre noi o una persona que no s'identifica amb cap altre sexe, doncs que també sigui la responsable de portar aquesta barrera, no? Però la majoria de casos és un noi que té una relació sexual amb una noia i ell creu que és el responsable de portar les barreres de protecció.
Uh-huh. I l'altre neguit?
L'altre neguit té a veure amb els dubtes amb l'orientació sexual, no? Però això és una cosa positiva, no? Que es qüestionin, perquè estan en edat de qüestionar-se. El problema és que identifiques que hi ha una sèrie de fòbies, pors, però no per part del nen o la nena, sinó del context que l'envolta. O sigui, potser la feina està més en les persones que envolten aquest nen o nena que no pas en el propi usuari.
Clar, i és que tot això em fa reflexionar, em fa pensar, ara deies, no? Hi ha un taller que estarà dedicat o destinat a famílies, no? Fins a quin punt la majoria d'aquests tallers potser no haurien d'anar tan dirigits amb aquests joves, sinó amb les famílies que els eduquem, no? És a dir, amb els pares i les mares que tenim aquests nens i nenes a casa, perquè clar, tota aquesta informació els arriba amb ells, però si després arriben a casa seva i tot el que reben és o contradiu a tot això que reben aquí al taller, entenc que és molt difícil de gestionar per ells mateixos, no? Dient, és que a mi m'han explicat una cosa al taller, però és que arribo a casa meva i els inputs que rebo són totalment contraris, no?
Per això és important recalcar la importància de que la sexualitat ens acompanya durant tot el cicle de la nostra vida. O sigui, hem d'aprendre què és la sexualitat i com ens hem d'afrontar ella des del moment quasi que naixem fins que morim. I això, doncs, implica aprendre i posar en pràctica coses que són evolutives també. La sexualitat és evolutiva i el contingut de la sexualitat també ho és. Llavors, poder arribar a totes les edats, inclòs pares i mares, doncs és una feina molt important.
Clar, és que el concepte sexe, no? La paraula sexe o sexualitat, ja és d'entrada una paraula que costa de dir, no? No sé si aquí també hem de fer una feina, no? D'alguna manera naturalitzar aquesta paraula en el sentit de que forma part de la vida, no? Perquè els nens més petits, la típica situació, no? De que li diuen sexe o senten sexe i fan, oh, saps? Com, és com una paraula secreta, no? Que no es pot dir i no saben ni què representa gairebé, no? No sé si també hem de naturalitzar això, que hi ha aquest exercici, no? Aquest repte que tenim com a societat.
Exacte, sí, naturalitzar la sexualitat, trencar tabús, trencar mites i parlar des de la naturalitat, no? Perquè parlar des de la naturalitat és prevenció, també. Prevenció de conductes violentes, prevenció d'abusos i, sobretot, diferenciar sexe i sexualitat perquè no són el mateix. I això és una feina que fem amb els nens i nenes dels instituts.
Dels instituts, en tota aquesta part educativa, treballes habitualment amb instituts. A partir de quines edats o quins cursos són els que comencen a rebre aquest tipus d'informació?
Doncs l'ideal seria començar des de ben petits, però estem fent intervencions a partir de sisè de primària.
Uh-huh. I noteu evolució o canvi? O noteu que, si més no, en tot aquest col·lectiu d'adolescents genereu, si més no, un dubte o que d'alguna manera ells mateixos qüestionen idees que ja tenien interioritzades, no?, a partir de les vostres explicacions?
Ho notem més amb edats més avançades, no? Al principi són com una mica tabula rasa en aquest tema, perquè ja toca. O sigui, moltes vegades algunes parts de la sexualitat s'adapten i creuen erròniament que la sexualitat és el sexe i es queden una mica en l'aire, però després sí, notes que quan van creixent es qüestionen els seus pensaments i els propis de la dinàmica.
Laida, abans comentàvem que els nens d'avui, o les nois i noies d'avui, eren prou joves, no sé si, i que d'alguna manera això t'havia fet modificar una mica la sessió, no sé fins a quin punt és interessant o seria interessant que aquests tallers fossin molt més multitudinaris, que vinguessin nens i nenes més grans, per tant ja en edat de pràctiques sexuals, diguem, més habituals, no?, o més comunes, i fins a quin punt costa que vinguin. I si costa, per què considereu que costa? Perquè els fa vergonya? Perquè tenen altres prioritats? Perquè no comuniquem prou bé? Per què costa?
Costa i costa molt. I estic fent la feina d'esbrinar el per què. I també estic fent la feina de fer la difusió, que és el que estem fent avui, no? Però sí que és veritat que en edat més avançada, no sé si potser tenen altres prioritats o aquest tema no els sembla interessant, però és la meva feina doncs fer difusió i explicar-li que és un tema superinteressant i supernecessari per les seves edats i en realitat per totes. No?
Avui he vist en el taller que a més feies servir recursos com recursos audiovisuals, no? Alguns amb unes metàfores interessants, com aquest vídeo del té, no?, en què substituïen té, o sigui, la paraula té i el té, diguem, el prendre un té, amb el fer sexe, no?, i com de ridícul es podia veure una situació si parlaves tota l'estona de té, i com no sempre i no tothom veu ridícula la mateixa situació si parlem de sexe, no? I és veritat que era una metàfora que a tots els ha semblat com curiós. I he vist també que has posat un tros d'una escena de la sèrie Sex Education, que no sé si fins a quin punt l'estem fent servir molt, tots els professionals que us dediqueu, no?, com a manera d'aproximar-vos, no?, al jovent, perquè és una sèrie que ha tingut molt d'èxit, no?, que els professionals, la majoria, l'heu recomanat i heu recomanat moltes vegades, i a mi m'han dit en altres ocasions que la vegin i que la vegin amb els pares al costat, no?, és a dir, que pugui generar cert debat, i no sé fins a quin punt us costa trobar recursos d'aquest tipus, perquè diguem que tot el que té a veure amb el sexe en el món audiovisual va bastant més lligat a la pornografia i aquesta idea de pornografia absolutament masclista, no?, i tot plegat, que no pas a vídeos o a sèries com Sex Education.
Sí, costa bastant, però sí que és cert que amb els canvis que s'estan produint, amb la introducció, bueno, que xoca, ara té molta força les idees del feminisme, la igualtat i del col·lectiu LGTBI a les sèries, i això ens està donant moltes oportunitats d'apropar-nos amb un contingut recent i pròxim als adolescents i les adolescents, i ens està anant genial, però al final sempre trobes alguna cosa que veus en el dia a dia i que dius, això em serveix moltíssim per l'activitat que farem avui.
Com sèries, per exemple, com Merlí, no?, ara amb el CAP, que també hi havia aquests temes, o sèries com aquesta de Smiley, que és bastant recent, també ha tingut bastant d'èxit, no?, i que d'alguna manera el protagonista és un noi homosexual, no?, i que parla de les seves relacions sexuals, una mica com ho viuen, que no sé si tot això ajuda d'alguna manera a normalitzar totes aquestes situacions que em comentaves abans, que te n'adones i que veus que malauradament no tots els joves les tenen normalitzades, eh?
Sí, això ajuda moltíssim, però clar, també hem de qüestionar-nos o reflexionar una mica en quin contingut audiovisual consumeixen, no? I quanta feina també és nostra d'intentar fer veure quins continguts són òptims i quins no, no? Al final, potser, no sé si ho hem parlat abans, però una accedir al telèfon a edats molt, doncs, molt petits o molt petites i sense voler doncs, poder arribar a un contingut que no seria adequat per la seva edat, quina part de responsabilitat també és de les persones o de l'entorn que envolta aquests nens i nenes. Però sí, aquest contingut és essencial per poder parlar de la sexualitat d'una forma positiva, diversa i lliure.
Clar, després hi ha dades, no? I de vegades els mitjans probablement no ajudem, no? O passen situacions, en el cas de Sitges, per exemple, va ser notícia malauradament per Cap d'Any, una agressió, no sé si estàs al cas, una agressió homòfoba que es va fer per part d'un grup de nens i nenes, dels quals uns quants eren menors d'edat. Clar, això no sé fins a quin punt ens ha de generar certa preocupació, no? És a dir, quan hi ha tanta intolerància, no? Entre nens i nenes tan joves que realment encara no, diguem que no tenen construït del tot el seu ideari, no?
De fet, hem començat l'activitat parlant d'aquesta agressió, no? I una mica entrant al debat per què es duen a terme aquestes agressions. Quines justificacions els hi poden donar i desmuntar aquestes justificacions, perquè no hi ha cap tipus de justificació cap a aquest comportament. O sigui que és molt difícil arribar a trencar aquestes idees preconcebudes, pròpies del patriarcat i pròpies de l'heteronormativitat, però crec que no és impossible, i per això estem aquí, no? per trencar aquestes idees i per proposar de noves que siguin molt més respectuoses amb tota la societat, com ha de ser.
Després d'estar tot el dia parlant amb adolescents i amb joves de sexualitat, no sé si quan acabes el dia hi ha dies que arribes a alguna conclusió i dius... caram, no? O sigui, hi ha dies que un arriba a casa dient ostres, anem fatal.
Sap que és el bonic d'aquesta professió? Que tots els dies arribes a casa identificant no només coses negatives, sinó moltes positives. Perquè jo crec que els joves i les joves tenen molt a dir en la sexualitat, no? I els hem d'escoltar. I per això estem aquí.
Hi haurà dos tallers més aquí a Sitges. El primer és aquest de 17 de febrer, no? És a dir, el mateix que és...
El 28.
Exacte, perdó. I el segon és el 28, eh?
Farem hem canviat la data del primer perquè coincidia amb el Carnaval. Sí. El de les ITS el farem el dia 28, juntament amb Salut, el programa Salut i Escola del CAP de Sitges. I l'altre el farem al març, vale? amb la companya de l'EMUT, la Inoa, i parlarem sobre el plaer femení. Al Instagram @territoriprivat o al propi Espai Jove podeu consultar els horaris i també les activitats que realitzarem.
Sobre el plaer femení, que recordem és aquest neguit, diguem, recurrent que trobes en les sessions i que em comentaves que hi ha realment molt desconeixement entorn, joves i no tan joves, no? És a dir, que és com un món per descobrir, que sembla fort, que el ple segle XXI haguem de descobrir el plaer femení.
Sí, exacte. Però bueno, per això estem, per fer aquesta feina i doncs, per resoldre els dubtes, les inquietuds i totes les preguntes que poden tenir els adolescents. També recordar que és superimportant que si els nois i les noies volen un espai individualitzat per fer aquestes preguntes, inquietuds o parlar dels dubtes que tenen de forma individualitzada, no amb el grup, sempre poden demanar hora amb mi, aquí a l'Espai Jove, i doncs concretem una cita.
Per tant, qualsevol noi i noia que tingui algun dubte relatiu a la sexualitat, ja sigui a nivell personal o d'un amic o una experiència o el que sigui, els pots atendre amb total, diguem, intimitat, no? I sense haver d'entrar en aquests grups, tot i que els he vist com molt animats parlant, entenc que els animen, però que tenen aquesta possibilitat d'atenció individualitzada, eh? La fan servir?
Doncs de moment aquí a l'Espai Jove de Sitges no, però espero que això sigui una oportunitat perquè es puguin quedar i parlar amb mi si ho necessiten.
Gràcies, Laida.
Gràcies a tu.
Recordem les dates d'aquests altres dos tallers. El 28 de febrer, A mi no em passarà, un taller que realitza l'Espai Jove i aquesta educadora sexual juntament amb el CAP. I el 21 de març, Seduint el plaer, un taller adreçat única i exclusivament a noies, joves, a adolescents, on parlaran del plaer femení. Ho deixem aquí, nosaltres tornarem demà, que per cert, a darrera hora tindrem aquí l'Anna Barrachina, la Vero Cendoya i alguns dels membres d'aquesta obra de teatre, La Gran Mentida, que se celebrarà a Sitges diumenge a les 12, que ja ho saben que és aquest teatre social que fa ja diverses edicions, 3 o 4 edicions, que representa Sitges obra teatral, que s'emmarca també en la Pregonera, i demà tindrem oportunitat de parlar doncs, amb les directores de l'obra i d'aquest projecte, que són la coreògrafa Vero Cendoya i la actriu i sitgetana Anna Barrachina, a més d'algun dels actors protagonistes, que com saben són gent amb diversitat funcional. Tot això i més qüestions demà a les 9. Fins aleshores, que acabin de passar. Molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.